És en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha lloat avui la cotonació d'una part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica i ha demanat al PP que la defensi al Congrés dels Diputats. A la sessió de control, Illa s'ho ha fet venir bé per demanar al PP que Madrid voti a favor d'aquesta condonació del FLA. El diputat popular Alejandro Fernández li exigia eliminar organismes duplicats de la Generalitat. Els escoltem tots dos.
Señor Illa, la Generalitat de Catalunya també necessita motosierra, o si prefiere d'astral en expressió més nostrada.
L'única cosa que ens convé retallar, senyor Fernández, i vostè pot ajudar bastant, i jo li demano que ho faci, és el deute de Catalunya.
Amb l'acord? Amb l'acord?
Que no ho apunti jo, que reconeixo Esquerra Republicana. Aquí sí que convé retallar. A veure si vostè parla amb els seus companys i ens ajuda a fer-ho.
I a les xarxes socials, el cap de Junts, Carles Puigdemont, explica que està a favor de la condonació de tot el deute del FLA i que, de moment, millor això que res. L'expresident ho diu després que ahir el seu grup qualificava la condonació de cafè per a tots i no van aclarir el seu vot. La CUP, per altra banda, n'ha dit que el perdó del deute és d'estil mafiós i que les reunions bilaterals amb l'Estat són màrqueting i que enterren el dret a l'autodeterminació. Més temes. El president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, ha assegurat que són els serveis socials municipals els que s'han de fer càrrec de les persones sense sostre que pernocten habitualment als aeroports espanyols. D'aquesta manera, ha justificat el dispositiu d'aquest dimarts a la nit que ha expulsat de l'aeroport del Prat un grup d'unes 180 persones que habitualment dormen allà, una operació que es repetirà aquest dimecres a la nit. Lucena també ha assegurat que això no té cap relació amb la celebració del Mobile World Congress a Barcelona la setmana vinent. Per cert, que el Ministeri de Transports ha aprovat definitivament l'estudi informatiu per construir la nova estació de l'AVE a l'aeroport de Girona. El projecte té un pressupost superior a 126 milions d'euros. L'opció escollida consisteix en aixecar l'estació, desplegar una passarel·la per a vianants, per connectar-la amb l'aeroport i construir un ramal per a trens llançadora des de Barcelona. El nou edifici tindrà una superfície de 7.600 metres quadrats i els passos entre andanes es faran a través de passarel·les sobre les vies. Segons l'estudi de demanda, l'estació superarà els 3 milions d'usuaris anuals. I acabem parlant de l'artista Merche Mar, una de les vedets més reconegudes del Molino, que ha mort a Barcelona uns dies després de patir un ictus. Amb la formació musical, Merche Mar va començar amb 15 anys la seva carrera al Molino a mitjans dels anys 60 i es va consagrar com a mítica del cabaret.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 26 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
S'està veient el cel ben blau i molt transparent a la majoria de comarques. Els núvols que hi havia aquest matí arrapats al Pirineu s'estan desfent i també algunes boires que hi havia cap a la Catalunya central o a les planes de Girona, la ressaca de les pluges d'ahir a la tarda, que en algun cas van ser destacables. Tot això és història i, per tant, al llarg d'aquesta tarda un temps molt tranquil. Quatre núvolets prims per decorar el cel, també algun núvolot que creixerà cap a les Guilleries, cap al Montseny, a la banda del Puigcal, molt poca cosa. I l'ambient fresquet. De fet, tot i el sol, avui baixa un palet la temperatura respecte ahir. A més, en alguns indrets del Pirineu, l'Empordà i, sobretot, a les Terres de l'Ebre, el vent continua bufant i fa que la sensació sigui de més frescor. Aquest cel tan blau serà substituït per un altre molt més ennuvolat. Sant Tornem-hi, amb vista al dijous. especialment a partir del migdia, cel que acabarà força tapat. Ara bé, de pluja no en tindrem, però quedarà un temps moix, fresquet. Ho anirem seguint a la xarxa.
Avui al Connectats us parlarem del projecte Compto. Per fer-ho, conversarem amb la Lídia Rovira, que és directora de l'Escola Maria Galí de Terrassa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista, avui per analitzar la condonació del deute a les comunitats autònomes i els canvis 5 anys després de la Covid. A partir de les 5 coneixerem la Casa d'Andalusia del Prat de Llobregat de la mà de la seva presidenta, Rosa Gamero. Continuarem amb gastronomia per parlar amb Berta Company de la pastisseria La Xicra de Terrassa, que ha rebut per segon any consecutiu la fava de cacau. I acabarem amb cultura i el projecte Petits Músics del Món de la Fundació Aula de So de Sant Cugat del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa i la Universitat Politècnica de Catalunya signaran demà dijous el conveni de la nova càtedra d'empresa UPC Taigua d'Enginyeria i Gestió de l'Aigua Urbana a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Gràcies a les col·laboracions entre el Centre Específic de Recerca en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic de la UPC de Terrassa i els projectes amb Taigua, s'ha arribat a aquest acord de refermar aquesta relació fructífera amb la creació de la càtedra que tindrà com a seu l'Escola d'Enginyers. Un dels objectius de la càtedra d'empresa UPC Taigua és la creació d'una assignatura centrada en tres àmbits que fins ara no és present als currículums dels estudis d'enginyeria per transferir-lo a les empreses i fer-ne divulgació sent pionera en el mapa universitari català. Aquests àmbits són l'enginyeria hidràulica operativa, en segon lloc la hidroeconomia i, per últim, la governança dels serveis, posant l'accent en els marcs reguladors, el dret humà a l'aigua, la sostenibilitat i la transparència i comunicació ciutadana.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell és la ciutat catalana que més ús li dona a l'aigua regenerada i una vegada acabi l'ampliació de la xarxa d'aigua regenerada, és a dir, procedent de la depuradora, així com de la freàtica procedent de pous i mines, la ciutat reduirà en un 20% el consum d'aigua potable i recuperarà anualment 2 hectòmetres cúbics. Tot plegat després que l'any passat es distribuïssin més de 93.000 metres cúbics d'aigua regenerada, el que suposa un 82% més que l'any anterior i el rècord històric de Sabadell. L'alcaldessa Marta Farrés ha destacat la importància d'aquesta fita.
Amb aigua regenerada, Sabadell, com a capital, és en aquests moments el màxim referent doncs, de la feina ben feta. Fa més de 10 anys que estem produint i gestionant aigua regenerada a l'apuradora de Sant Pau de Rossec i tenim el polígon ja connectat a l'aigua regenerada. Per tant, aquesta és una molt bona notícia. I, per tant, l'any passat, des d'aquesta mateixa depuradora, penseu que es van distribuir més de 93.000 metres cúbics d'aigua recuperada, és a dir, un 82% més que el rècord històric del que havia sigut la ciutat.
Pel que fa als treballs d'ampliació de la xarxa, és previst que acabin de cara a l'estiu.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Nou pas perquè l'antiga escola Lola Anglada acollí l'Institut La Riera. El Parlament ha aprovat per unanimitat aquest dimarts una proposta de resolució per instar la Generalitat a agilitzar la licitació de les obres. Tots els grups han pressionat perquè es garanteixi que el nou centre entri en funcionament a l'inici del curs 2026-2027. El text presentat de forma conjunta per tots els grups parlamentaris excepte Vox, a qui no s'ha convidat a formar-ne a part, insta el govern a agilitzar els tràmits perquè les obres es licitin durant el 2025. Durant la Comissió d'Educació, el grup parlamentari socialista ha assenyalat el compromís de l'executiu català perquè el nou Institut La Riera sigui una realitat aviat. Escoltem Andrea Zapata, portaveu dels socialistes.
Tant de bo poguéssim anar més ràpid, però des del govern s'està treballant per poder treure-ho endavant amb la màxima celeritat possible.
Per la seva banda, els grups del PP i els comuns han reclamat que es presenti un calendari d'execució de les obres. Escoltem Cristian Escribano, portaveu del PP, i Jessica Albiach, dels comuns.
El que volem també és que es concreti un calendari d'obres. No volem que aquesta proposta de resolució sigui un altre brindis al sol, com ja ha succeït en altres ocasions.
Jo crec que és el moment de fer justícia, crec que és el moment de complir, però sobretot, i també voldria insistir molt en aquesta idea, crec que és important també tindre un calendari d'inici i de finalització de les obres.
La resta de grups han assegurat que estaran pendents per garantir que les demandes del text es compleixin.
Gràcies, Anna. I ara, encara des del litoral, però des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. L'aeroport del Prat ha estat l'escenari aquest dimarts a la nit d'un dispositiu per reubicar les persones sense llar. Tant Mossos d'Esquadra com els ajuntaments del Prat i Barcelona han afirmat que participen en el dispositiu de forma assistencial, mentre que AENA ha declinat fer qualsevol tipus de comentari. De fet, fons municipals han assenyalat que no s'està allotjant a les persones als pisos d'urgència del Prat, argumentant que la seva atenció en una infraestructura de país correspon a la Generalitat. Tot plegat quan falta una setmana per al Congrés de Telefonia Mòbil i mesos després que Comissions Obreres denunciés l'increment de la inseguretat que pateix la plantilla que treballa en aquesta infraestructura.
Gràcies, Lluís. I ara tornem al Vallès. Ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Sessió plenària amb un debat intens sobre mobilitat inclusiva, sostenible i segura tant al nucli urbà com a les urbanitzacions i a Sant Feliu del Racó. Un ple de febrer en què, com a mesura principal, es va aprovar la licitació per al contracte de serveis educatius i complementaris de les escoles bressol municipals, el Coral i Colobrers. Això farà possible que s'ampliïn en una quinzena les places a les llars d'infants, sumant-ne gairebé 170, tot i la davallada de natalitat que ha registrat Castellà, i afegint nous grups i més hores de suport educatiu i atenció als infants.
Gràcies, Sant Rocío. Abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat porta 7 mesos sense oficina de gestió de DNI i passaport, un fet que obliga el veïnat de la ciutat a buscar altres comissaries de la Policia Nacional per poder renovar aquests documents o bé fer-los de nou. Cerdanyola del Vallès, Rubí i Ripollet són les que estan més properes al municipi, però també poden ser una alternativa a Montcada i Reixac, Terrassa, Sabadell i el carrer de Balmes a Barcelona. Les 7 oficines més properes a Sant Cugat estan situades a una distància d'entre 5 i 16 quilòmetres de la ciutat, prenent com a punt de sortida la que fins ara era l'oficina de DNI del municipi, ubicada al carrer del Vallès 1. La unitat de documentació de la Policia Nacional de Sant Cugat, que tramita els passaports i DNI, va tancar el passat 30 d'agost. En aquell moment es va dir que el tancament seria provisional, una provisionalitat que cap administració però sap concretar quant temps durarà. De fet, el tancament ha donat peu a una estira i arronsa entre el govern municipal, els partits polítics i la delegació del govern a Catalunya. Recentment, l'alcalde Josep Maria Vallès s'ha mostrat pessimista pel retorn del servei de gestió de DNI i passaports a Sant Cugat i ha lamentat que la delegació del govern espanyol no aprovi cap de les propostes que el consistori els ha ofert per ubicar la nova comissaria de la Policia Nacional. Una afirmació que el PSC va negar, assegurant que existeix un local que compleix els requisits necessaris, però que l'Ajuntament no vol assumir el cost del lloguer, situació que cap administració ha volgut confirmar.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
El programa Com tu està adreçat a la millora del benestar emocional i relacional dels infants, que s'implementa a les escoles d'infantil i primària. Una d'aquestes escoles, un d'aquests centres, és l'escola Maria Galí de Terrassa, que l'ha començat precisament aquest curs. El nostre company Sergi Estapé en parla amb la Lídia Rovira, que és la seva directora. Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb la Lídia Rovira, que és la directora de l'escola Maria Galí Guix de Terrassa. Lídia, què tal, com estem?
Hola, bona tarda. Doncs mira, estem molt bé, la veritat.
Val, parlem d'aquest projecte Com tu, que l'heu iniciat aquest curs, no?
Sí, és un projecte que iniciem aquest curs, però que té una previsió de durada de 3 anys, 3 cursos.
I explica'm una mica aquesta iniciativa, què és el que treballa, quines finalitats o objectius té.
Doncs mira, nosaltres, bueno, et comento si vols primer el projecte, després sí, si vols explico una mica raons per les quals l'hem iniciat, però és un projecte que té, bueno, que el porta la Fundació Nous Cims, que és una fundació que ha invertit en diversos projectes així de caire social, però que aquest, el Comtú, se centra sobretot en les escoles. Mm-hmm. És un projecte que en principi dura 3 cursos, un és un primer tastet de formació, on només intervenen en el professorat, i la resta dels cursos que venen posterior seria una mica d'intervenció a les classes, però no amb l'alumnat, sinó és una feina d'observació i assessorament cap a nosaltres. Uh-huh. I després hi haurien uns posteriors anys que seria com una mica de seguiment per tal de no perdre aquesta essència del projecte en si.
Uh-huh. Sí, diríem que la primera fase, aquesta la que heu iniciat, és pels mestres.
Sí, és una fase que primer és pels mestres i després ja té un objectiu d'entendre amb tots els elements que treballen amb els infants, ja siguin monitors de menjador i monitores de menjador o les famílies també. No és una atenció directa a l'alumnat, però sí que fa una atenció indirecta, però amb els professionals que intervenen amb ells i les famílies també.
És sobretot per afavorir el benestar emocional dels alumnes, doncs, no? amb creant com, bueno, entorns escolars més segurs, més acollidors, no? Més o menys va per aquí la cosa.
Sí, va per aquí perquè és necessari. Llavors, quan ens trobem amb un alumnat que no entens, no? Perquè no escolta, o no entens perquè no està pendent, o com no fa una cosa tan senzilla com una fitxa de deures, per exemple, no? Doncs perquè darrere de tot això hi ha un quelcom que no el deixa avançar. Llavors, la idea és detectar quin és aquest bloqueig que l'alumnat té, independentment de si hi ha una patologia o no n'hi ha, perquè, clar, les preocupacions de l'alumnat són moltes i molt diverses, però no només el nostre, sinó que la societat en general, nosaltres mateixos també, a vegades estem bloquejats i no avancem en la nostra feina perquè hi ha alguna cosa que ens preocupa. Doncs l'alumnat igual. Vull dir, encara és més difícil perquè ells no tenen, potser, eines per assimilar una cosa que no el deixa avançar. Per tant, el que vol el projecte com tu és ajudar-nos a detectar aquesta necessitat per primer crear un bon ambient, un vincle amb l'alumne, llavors arribar a desbloquejar-lo per poder avançar en el seu aprenentatge, poder ensenyar les mates, la llengua, tot això que té l'objectiu escolar purament.
Això
si m'estic explicant.
Sí. Aquest projecte, el com tu, que impulsa, com deies, la Fundació Nous Cims, no només l'heu adquirit vosaltres, sinó que també hi ha altres centres educatius de Catalunya que també l'estan utilitzant. D'on surt l'interès de l'Escola Maria Argalí, o com teniu coneixement d'aquest projecte i per què finalment decidiu intentar-ho?
Doncs mira, nosaltres ja fa molts anys que ens hem donat compte, no, d'aquesta necessitat, no, de la societat en general i sobretot en concret al nostre alumnat. I ja vam començar amb una formació amb la feina dels cercles restauratius, que és també una mica de treballar amb l'alumnat, cercles, o sigui, rotllanes, de conversa aparentment trivials, no, de temes varis, perquè si després hi hagués un altre problema més greu per parlar en grup, ja tinguessin aquest hàbit. Llavors això ja, com que ja ens vam formar i vam fer tot el traspàs, diguéssim, l'alumnat ja el tenia com assolit i demés, ens faltava donar un pas més. Tot això va venir també producte de la CAP d'Estudis, que amb les amistats, perquè els mestres, bueno, ja sabeu que anem totes... treballem però no pleguem, en certa manera no pleguem mai, i amb els nostres cercles doncs anem parlant. I ella té una amiga a Barcelona que li va proposar aquest projecte, que l'havia fet servir a la seva escola, ara no recordo l'escola, crec que era una escola de Badalona, però potser em confonc. I bé, doncs ens vam presentar a la convocatòria perquè ens van parlar molt bé, no era una cosa de dir, mira, això ens vendrà... A vegades t'arriben coses, no saps ben bé de què va, com va, no tens... Però tenint algú que ho ha fet i ho ha aplicat i t'està dient que funciona a llarg termini, doncs ens vam animar, ens vam presentar, no agafaven a tothom i vam tenir la sort de que vam ser una de les escoles escollides per poder fer aquest projecte.
podem dir que aquest projecte, el Com Tu, treballa en dos direccions, és a dir, tant una cosa que a la llarga beneficiarà tant a alumnes com a professorat? Podria ser una mica la idea?
Sí, 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 perquè de fet al segon curs també intervindríem els mestres. També uh-huh. hi ha un apartat que la persona referent, que és la Rebeca en el nostre cas, vindria a crec que pràcticament gairebé cada dia. Llavors, bueno, no sé si cada dia, la freqüència ara m'agafes que no la sé ben bé, uh-huh. però que vindria amb molta freqüència, que també hi hauria tutories amb els mestres. Vull dir que seria com un assessorament gairebé diari. Llavors uh-huh. és un tractament pels mestres, però també de forma indirecta per l'alumnat.
Uh-huh. Aquest referent que és una persona externa de l'escola.
Sí, sí, cada escola té un referent Com Tu. Uh-huh. Llavors aquest any és la persona, aquests 3 anys és la persona que està destinada al teu centre uh-huh. i és la mateixa, i en principi és la que ens fa la formació i després farà la intervenció posterior.
Uh-huh. Llavors ella ve, el que deies, uns cops a la setmana, els que siguin, i ella sí. va participant, no sé si explica'ns una mica, ella va entrenant a les classes, com va això?
Ara aquest primer curs només fa formació. Ve uh-huh. un cop per setmana i fa una formació de mig grup amb mig professorat per ser també com més directa la participació, i la setmana següent fa grup sencer i l'altra setmana fa mig grup. O sigui que ve cada setmana, ve un dia a la setmana i estem fent una formació. Les properes intervencions sí que vindrà, farà observacions a la classe, ja estarà aquí com un professional més, però no fa intervenció a l'alumnat. Uh-huh. Vull dir, ella observa i llavors amb el que observa i el que li expliquem, ella doncs ens dona unes pautes a seguir, per implementar, per treballar a casa, doncs cada vegada doncs, no, la nostra experiència doncs, no ens dona per tenir coneixements. Clar, Com Tu, som psicòlegs, per tant és gent que està formada i que oh. té bastanta experiència perquè tu no t'arriba, tu al cap de la fi ets una persona que ets mestra, que et vas formant i que vas aprenent amb el temps, però clar, a vegades necessites una visió externa, no? que et doni una mica més de llum.
Uh-huh. Abans de, no sé, quan veu saber d'aquesta iniciativa, veu, no sé si veu parlar amb les associacions de pares i mares, no sé si ells estan al dia de tot això, saben...
Ho vam presentar al Consell Escolar abans uh-huh. d'iniciar. Bueno, de fet, el procediment que ells fan servir és primer necessitar una carta, un escrit on hi hagi un compromís per part de tot el professorat, perquè si el teu professorat no hi vol participar, on hi ha una divisió o no ho veuen clar, ja t'escarten, no t'agafen. Primer necessites uh-huh. un claustre que et vulgui fer aquesta formació, un claustre que estigui implicat uh-huh. en el projecte. I després tens que, bueno, ho has de presentar al Consell Escolar. Uh-huh. Les famílies estan informades de que estem participant en el projecte, però el que permet que això es pugui dur a terme és a través del Consell, el Consell Escolar, que tenim representació de les famílies.
Uh-huh. L'objectiu al final dels 3 cursos és que llavors pugueu treballar de manera autònoma el mateix programa?
Sí, però no treu que aniria també amb un seguiment. O sigui, uh-huh. acabaríem els 3 cursos, però després hi haurien els cursos de manteniment, on hi hauria un equip impulsor, i aquest equip impulsor és el que ha de garantir que aquest projecte es vagi mantenint en el temps.
Uh-huh. Hi ha una manera em pregunto, la persona de referència, aquesta persona referent que va anar visitant el centre, fa com una mena d'avaluació o us va informant a la direcció, com va això?
De fet, sí, suposo que és que no ho sé aquesta fase. El que sí que sé és que hi ha escoles control. Uh-huh. Hi ha unes escoles que estan passant una... Bueno, nosaltres hem fet també una enquesta. Mestres, famílies, crec... Ai, ara no sé, però mestres i alumnat, segur. Uh-huh. I en funció d'aquestes enquestes, el projecte Com Tu se suposa que traurà dades de quin grau d'impacte ha tingut aquest projecte dintre les escoles. O sigui, ara mateix hi ha escoles que són Com Tu, però que també són escoles control. Uh-huh. Llavors estan fent un estudi que ara no sé com ha acabat, perquè és el primer curs, no sabem com funciona això del Clar. Tema de l'avaluació, però diguéssim que el retiment de comptes es faria a través de les escoles control, que uh-huh. fan unes enquestes per veure com afecta la implementació d'aquest projecte.
Uh-huh. I l'alumnat està informat d'aquesta iniciativa que esteu aplicant o no?
Sí que han estat al corrent, però ho veuran més clar, com que no veuen a la persona.
Clar.
No ho tenen tan clar com, per exemple, els cercles restauratius sí que ho tenien més clar. Fent cercles, però aquí, fins que no hi hagi una intervenció com més diària de la persona, doncs potser suposo que el curs que ve doncs ja la veuran més. Però ara, clar, només intervem al professorat.
Uh-huh. Suposo que teniu, quan parlaves de que una persona us havia informat, que teniu referències una mica també de com ha anat a altres centres.
Sí. Bueno, tenim, però clar, és el boca a boca. Vull dir, és una persona que ens ho va recomanar, era una cap d'estudis, crec, d'una altra escola, i ens ho va recomanar. Llavors, normalment, les coses que ens han anat recomanant, doncs ens han sortit bé, perquè els cercles restauratius també va sortir d'aquesta iniciativa. D'aquesta persona, d'aquesta proposta.
A quina intervenció de l'administració, o sí?
No hi ha cap mena d'intervenció de l'administració. Sí que és veritat que un cop l'escola va ser escollida, vam fer una presentació del projecte a Inspecció i a l'EAP. Van venir la representació del Comtú, la Rebeca i la Cristina, i van presentar a la Inspecció nostra del centre i a l'EAP del centre aquesta proposta. I la setmana, fa un mes també vam presentar aquest projecte a la resta de direccions de Terrassa. A través de la Junta de Direccions.
I què tal l'acollida?
Doncs, de fet, és que va ser fa un mes i jo crec que alguna persona doncs, va sentir curiositat pel projecte. De fet, la nova Electra ja ho estava fent. Crec que és el segon any i diria que l'escola del Mercè també és escola control, que són d'aquestes a les que s'estan fent una mena d'enquestes també per implementar en un futur també aquest projecte. No sé si arrel d'aquella reunió alguna escola més va mostrar més interès. Suposo que sí, però de moment això ho desconec.
Deixem aprofitar, ja que tenim aquí Lídia, també per explicar que alguns alumnes de la vostra escola també protagonitzaran o estaran a la segona temporada de FAN, que és un concurs de llengua que es fa a través del canal autonòmic, no?
Sí.
Això vol dir que sou una escola que va movent-se, aneu fent coses, no?
Sí, anem fent moltes coses perquè ara toca, són moments complicats. Llavors, clar, entre que estem una mica a la perifèria i no estem gaire bé al centre, doncs som una escola poc coneguda, però fem moltes coses. Sí. Llavors, aquest programa ja el podeu veure a la plataforma, eh? I s'estrena en directe, diria, que la setmana vinent, el divendres. I llavors, clar, aquest programa també sobretot va sorgir pel tema del català, perquè sabràs que és una llengua que molts alumnes doncs, no la utilitzen, i a l'escola doncs, només la utilitzen en moments que són de classe purament. I una manera d'ingrescar-los al català doncs, va ser aquest programa, i vam aprofitar-ho perquè també va servir per fer una mica de promo de la llengua a la resta d'alumnes, no? Perquè mireu, els de l'alumnat de 6è, com que també som una línia i eren pocs, també vam convidar a l'alumnat de 5è. I tot i que vam arribar super tard i va ser un dia molt, molt llarg, intens, la veritat és que va tenir molt bona acollida.
Molt bé, doncs Lídia Rovira, directora de l'Escola Maria Galí Guix de Terrassa, gràcies per explicar-nos de què va això del projecte Com tu i que estan duent a terme el seu centre i que doncs, esperem que sigui tot un èxit. Moltes gràcies, Lídia.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat, també.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Dos quarts de cinc de la tarda i ara el Connectats és temps per a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la compartim amb el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. El tenim a Badalona. Toni, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També ens acompanya l'Agustí Bernat, que és advocat i es troba a Castellà. Agustí, bona tarda.
Tots.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda. I l'Arnau Rulló és mestre i es troba al Prat de Llobregat. Arnau, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs avui tractem matèria sensible perquè quan ens toca posar-nos la mà a la butxaca això doncs costa una miqueta, no? I quan es parla de diners, doncs evidentment cadascú veu les coses d'un color diferent. Avui parlarem de la condonació del deute de les comunitats autònomes. L'oferiment que fa la Moncloa és de condonar part del deute del FLA, i aquesta és una gestió que justament podríem dir que acaba de començar i que el govern espera poder tenir enllestida al llarg d'aquest any. Però la veritat és que davant d'una possibilitat, una oferta que pot semblar doncs, una molt bona oferta, doncs hi ha qui no ho veu tan bé. Matisos, colors polítics a banda. Jo us pregunto a vosaltres què us sembla aquesta proposta, que sabem també l'origen, d'on ve, en aquesta negociació, en aquest pacte que fa el govern espanyol amb Esquerra Republicana per la investidura i que s'ha acabat traduint doncs, en una condonació que afavorirà doncs, a totes aquelles comunitats que es vulguin, vulguin que prestar-se doncs, a això, perquè serà voluntari. Això és el que ha dit la ministra d'Hisenda. Comencem amb el Toni. Toni, d'entrada, l'anunci, la proposta, com la veus?
La veig complicada i difícil, encara que d'alguna manera pot ser positiva per Catalunya. La veig un pas endavant per part del govern socialista de Madrid per subsistir, simplement per subsistir, i que bé, està pactat amb Esquerra Republicana, no està pactat amb Junts, que té el seu pes dintre de l'estat espanyol com a representants d'una força política que és la cap de l'oposició a Catalunya, i que serà difícil, i després el més important, que el PP doncs, toquen el pitu i tots van a darrere, i si el Rajoy i la presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid no els agrada, pues els altres pues, es tiren darrere i posaran en complicacions, encara que per moltes de les seves autonomies els hi sigui beneficiós. Veurem com s'acaba. No ho sé, no ho veig ni tan clar ni tan difícil, però ho veig complexa, molt complexa.
Tantes dificultats hi veus tu, Agustí?
La veritat sigui dita, sí. Tu molt bé ho has remarcat, o sigui, convé recordar els orígens de la proposta aquesta, perquè la primera proposta que es va fer directament era condonar tot el deute de la Generalitat. Perfecte, oye, genial. Com és normal als altres territoris, si no cal que siguin del PP, doncs potser no estaven del tot, no, o sigui, no estaven gaire contents. I s'han tingut que inventar la història aquesta de que no, en funció de no sé quins paràmetres que ningú acaba d'explicar, doncs condonarem una part a uns, una part a uns altres, així una miqueta, una altra vegada el café para todos. Bueno, a veure, sobre el paper, que pot ser una bona idea, el cementiri està ple de bones intencions, però, o sigui, convé recordar molt bé, com molt bé acaba de dir el Toni, a veure, que això no deixa de ser un pacte més per subsistència en el govern d'una determinada persona i d'un determinat govern. Dit això, a partir d'aquí, doncs, ja s'han de començar a veure molts més detalls, i sobretot jo hi ha un tema que sí que agrairia als responsables del govern. Per favor, les explicacions, que deixin de pensar que la gent és estúpida. Perquè ahir vaig sentir a la portaveu del govern i a la ministra d'Hisenda, arriba un moment que diu, oye, senyores, prou. prou. L'exemple aquell que van fer de la hipoteca... No, condonar una part de la hipoteca i tot això, perdona, atenta a la intel·ligència mínima de qualsevol persona.
Quina era la reflexió? Agustí?
No, doncs deia, no, això és... Miri, vostè té una hipoteca de, no sé, de 80, de 100, de 120.000 euros, i ara jo, doncs mira, de l'aquesta de 80 li perdono 10.000, a la de 100 li perdono 15.000, però vostè seguirà pagant la hipoteca. Oye, perdona, aviam... És que he treballat 40 anys en banca, els últims 15 amb el departament d'actiu, o sigui, alguna cosa de ser de lo que és això de les quites i de les condonacions. O sigui, a veure, un argument tan pobre, per favor... Però és que ho prego, per favor. Parlem les coses una mica més clares, perquè hi ha un altre argument encara més important. Diu, no, és que és una quita, cuidado, no significa que de sobte allò desaparegui, no, perdona. El que passa a pèrdues s'ha de comptabilitzar, i això s'ha de rescatar d'alguna manera, amb la qual cosa és un deute que ha passat a ser de les comunitats a ser de l'Estat. O sigui, i d'algun lloc haurà de sortir.
Doncs pagarem tots, no? Ho pagarem tots igual.
No, ahí està la qüestió. I aleshores, bueno, o sigui, és que... A veure, hi haurien encara més arguments, però és que ja m'extendria massa. Insisteixo en el que he dit al començament. A veure, com a concepte, podria estar bé. I afegeixo una última cosa i ja em callo. Està molt bé tot això, però si de pas no s'acomet una reforma d'una vegada per totes del sistema de finançament autonòmic, no servirà absolutament de res. I només poso l'exemple de quan es va fer els ajuntaments. Quan va haver-hi la crisi de 2008, es va fer un pla de sanejament dels ajuntaments i el que es va acollir allò ha començat a aixecar cap. Si no es fa alguna cosa semblant amb les comunitats autònomes, aprofitant aquesta quita i fent aquesta reforma del sistema de finançament autonòmic, la veritat sigui dita, no haurem aconseguit res.
Efectivament, tot gira al voltant d'aquesta esperada reforma del sistema de finançament de les comunitats. I ara l'Arnau ha sortit a l'expressió del cafè per tothom, que és l'expressió que també ha fet servir Junts. A tu què et sembla, Arnau?
Bé, jo crec que és evident que s'aplica aquest cafè per a tothom, perquè jo entenc que quan Esquerra Republicana negocia per aconseguir, doncs, una quitança d'una part del FLA, ho fa pensant en Catalunya, no? o com a molt, puc entendre, amb els territoris de parla catalana o els països catalans, o com ne vulguem dir, no ho fa pensant en Andalusia, en Galícia o en les Illes Canàries. I al final, doncs, en aquest acord, evidentment, acaba beneficiant a totes les comunitats autònomes, perquè, evidentment, si no ho fes, doncs, si ja tenim crisi política, imaginin-se si no ho fes. I bé, jo he de dir que estic força estorat amb totes les declaracions que fan els portaveus del Partit Popular, d'Andalusia, de Madrid, també, doncs, el senyor Feijó, oi, que diuen que és una cosa terrible, que se perdona, doncs, un deute a Catalunya. Tinc aquí les dades, tinc aquí els diners que es condonen, i primer de tot, la comunitat a la qual se condona més deute és Andalusia, se condonen uns 18.000 milions, 18.791, són 1.000 milions més que a Catalunya, i en termes de percentatge, Catalunya és la penúltima, perquè se li condona un 19,24% del deute. La comunitat més beneficiada és les Illes Canàries, que, si no m'equivoco, també hi governa el PP. Per tant, o coalició canària amb el PP, si no m'equivoco. Per tant, doncs, i fins i tot, si mirem la condonació per habitant, tampoc Catalunya no és la més beneficiada. Són el País Valencià, Andalusia i Castella-La Manxa. És a dir, tot això no deixa de ser una escenificació política per criticar, doncs, un acord que pot ser millor o pot ser pitjor. Però vaja, és soroll i polèmica, ja està.
Jo em pregunto, hi ha un titular que també el teniu vosaltres, que parla del PP, que diu que vol un no simbòlic dels barons a la condonació de, del deute de les comunitats. Què vol dir un no simbòlic? Que després, a l'hora de la veritat, cadascú podrà decidir, cadascuna d'aquestes comunitats que estan governades pel Partit Popular, podran decidir cadascú pel seu compte si al final sol·liciten aquesta condonació? O sigui, aquest simbolisme, què significa? Què enteneu vosaltres?
Entenc que sí, entenc que és el que tu dius, entenc que d'entrada no, i després pues, cadascú que s'acolleixi a el que la comunitat autònoma cregui convenient. Per sembla una falsetat enorme i una presa de pèl a l'electorat absoluta. Però bé, el PP també està enquistat amb aquests temes, a fer la contra de la manera que sigui el PSOE, i bé, tampoc no pot tancar els ulls amb una financiació d'aquest tipus. Llavors, aleshores, la cosa és complicada, encara que jo crec que al final moltes de les comunitats autònomes, si això segueix endavant, repeteixo, diran que sí, que accepten aquesta condonació. Ara, quan i de quina manera ho faran, això ja se m'escapa, però crec que al final més d'un es tira enrere i dirà que sí.
Com ho veieu, Agustí?
Pues, mira, quan he sentit la frase aquesta que has dit, ja és que m'ha vingut al cap. Una altra de les tonteries que acostuma a sortir de vegades el senyor Feijo. Perquè si una cosa jo li demanaria a aquest senyor és d'una vegada per totes que tingui un discurs propi i que vagi fins al final amb ell. Encara que sigui impopular, encara que li caiguin pals, però s'ha de començar a ser coherent d'una maleïda vegada per totes a la vida. I aleshores, pues jo penso com el Toni. De moment tenim el titular, tenim la proposta i em sembla que tenim un llarg camí per recórrer, aviam com acaba. Aviam, ens enganyaríem a nosaltres mateixos si penséssim que efectivament, com ha dit l'Arnau, o sigui, si comencem a parlar, hi ha algunes comunitats més beneficiades que altres, segons com vulguem fer servir els números. Però, que, insisteixo, que tothom pot, a la llarga pot sortir beneficiat, podria ser, però, i perdoneu que insisteixi en la idea, si no va acompanyat això d'una reforma del sistema de finançació autonòmic i d'una sèrie de pautes concretes que qui s'acolleixi aquesta quita ha de complir una sèrie de normes per no tornar a caure en això, és que no haurem après res.
Arnau, sí. digues.
No, jo primer de tot, abans ho volia dir, que ho he deixat, d'entrada vull dir que el FLA no deixa de ser una enredada, perquè el FLA no són més que els diners que recapten d'aquests territoris que se'ls queda l'Estat i després te'ls donen amb interessos. O sigui, això és una cosa una mica curiosa, una cosa molt divertida que fa l'Estat. Però igualment, a mi m'agradaria molt saber com els, per exemple, com el senyor Mazón, que està doncs embarrancat amb tot això de quina hora va arribar el Secopi o entre dinarots i no sé què, m'agradaria molt veure com explicarà que ha dit que no vol que l'Estat perdoni 2.280 euros per habitant als ciutadans del País Valencià. Com ho farà? O el senyor Moreno Bonilla? Això és, també pot ser molt divertit, de veure com ho faran, perquè el senyor Feijó, és veritat, com heu dit, no té cap mena de coherència en el seu discurs, i veiem com sovint va fent toms per la vida, però al cap i a la fi, això a qui beneficia és a les comunitats autònomes, i qui governa la gran majoria de les comunitats autònomes és el PP. A veure com s'ho fan per justificar davant dels seus electors que diuen que no a uns beneficis per a ells. Beneficis indirectes, perquè recordem això, que en principi se negociava per Catalunya, però bé, és el seu problema.
Bé, doncs, com que la cosa va per llarg i això justament pràcticament acaba de començar, veurem com evoluciona. Una altra de les afirmacions que tinc per aquí apuntada del senyor Feijó és que es premia la mala gestió. Llavors estaríem d'acord que totes les comunitats han fet una mala gestió perquè totes tenen deute, no?
És que convindria diferenciar el que és el deute del que és el dèficit. Que són detalls diferents. Que tothom tingui, o sigui, que totes les comunitats, totes les administracions tinguin deute, a veure, és que és de sentit comú. Però una altra cosa molt diferent, aquest deute cada cop va augmentant més. Si, per exemple, el deute que poden emetre les comunitats autònomes en els mercats financers, a veure quina qualificació té. Perquè un dels motius que s'ha dit és que es fa això per baixar el rati de determinades comunitats que en aquest moment no poden acudir als mercats financers. O sigui, seria un... per una banda és que és veritat. O sigui, mira, perdona que posi un exemple personal, però la primera vegada que vaig tenir que anar a una tertúlia política, bueno, va sortir el tema aquest del tema del finançament autonòmic, no sé què, perdó, i se'm va acudir una idea, i és a dir, si hem tingut quatre sistemes de finançament autonòmics i resulta que sempre anem curts, a veure, potser que el problema no és el sistema de finançament, sinó que són els que tenen que administrar aquests fons. I a partir d'aquí potser... I perdoneu que em repeteixi tant amb el que he dit abans. O sigui, si tot això no va acompanyat realment d'un canvi del marc normatiu i sobretot de formes de fer, pues, vale, és que realment li estaran donant la raó i estàs beneficiant a qui és un mani roto.
Algun apunt més o canviem de tema?
No, bé, jo només vull apuntar una cosa molt, molt, molt ràpida, que vull dir, darrere de tot això, l'actitud del PP és una actitud, com sempre, en contra de lo que és Catalunya i donant les culpes a tot lo que sigui català, vull dir, i enfrontant unes autonomies amb els altres, i això també té un refons polític a part de que sigui econòmic. Vull dir, aquí el rèdit és pals contra Catalunya i vots a Espanya.
Molt bé, doncs ara canviem de tema. Ens ha ocupat molt de temps fa 5 anys enrere parlar de la pandèmia de la Covid, del que va suposar, com ho vam viure, de què ens va deixar. I jo crec que no està malament doncs, tirar la mirada enrere, fer una mica de memòria i preguntar-nos què és el que ha canviat. És una pandèmia que va deixar 7 milions de persones mortes, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, i que doncs, ens convidava a fer molts canvis en molts àmbits, i que no sé si a última hora hem sabut fer en les nostres vides, en la nostra societat... O sigui, moltes propostes que en aquell moment sorgien, moltes idees, però que a hores d'ara doncs, potser hauríem de valorar en quin punt estem. Estem parlant d'aquest virus respiratori que, de fet, no és que hagi desaparegut, el que passa és que s'ha convertit doncs, en un virus més, que l'únic que sí que ens fa pensar en aquelles persones que van ser afectades a la primera onada i que avui encara continuen amb el Covid persistent, és a dir, amb unes seqüeles que continuen arrossegant i que són difícils d'eliminar. Els especialistes ens diuen que si bé el virus no ha canviat gran cosa, els que més hem canviat hem sigut nosaltres. Jo us pregunto, en què hem canviat nosaltres? Vosaltres us heu preguntat què és el que us ha fet canviar l'experiència de la Covid? Arnau.
Jo crec que la Covid mos ha convertit en una societat cada cop més egoista, cada cop més immediata i cada cop més allunyada doncs, d'alguns valors que abans teníem molt, molt clars. Van ser uns mesos o fins i tot un any molt, molt, molt difícil a nivell doncs, sanitari, però també a nivell de salut mental. Vull dir, va ser dificilíssim i jo crec que les seqüeles d'allò encara no les hem superat. Ho veiem sobretot, per exemple, amb l'addicció a les pantalles, oi? O sigui, abans ja teníem un problema molt evident amb les pantalles, però jo crec que a partir de la crisi de la Covid doncs, s'ha accentuat i s'ha disparat molt més. Això és la part negativa. Jo crec que mos ha canviat a pitjor. Cada cop tenim una societat que vol viure més d'esquena als problemes d'aquells que els envolten, però jo crec que amb alguns de nosaltres o amb alguna part important de la població també ens ha fet una mica més solidaris i ens ha fet una mica també conscients d'allò que tenim i d'allò que poder no valoràvem tant abans. Jo crec que, per exemple, el fet de quedar amb els amics per fer una cervesa o un cafè, poder abans era una cosa molt insignificant i ara, poder és com més necessari, oi? I bé, ostres, i ara l'altre dia pensava, ostres, ja fa 5 anys i dius, Déu-n'hi-do, i encara hi ha moltes coses que sembla que van ser ahir i que Déu-n'hi-do, com ens van transversar la vida.
És curiós, perquè la percepció cadascú té la seva. Tu ara deies que sí. Sembla que hi ha coses que van ser ahir. I jo, per exemple, tinc la sensació que fa molt de temps que ha passat tot això. En el teu cas, Toni, quina és la reflexió que fas?
Doncs mira, la reflexió és ambivalent, perquè crec que això ha demostrat que d'alguna manera la societat és dèbil, la societat està rep uns inputs que a vegades no ens hem esperat, que per un altre cantó ens hem donat compte que el tema científic i el tema mèdic ens han salvat, i ens han salvat bastant, sobretot amb el tema de les vacunes, però que això ha desembocat amb una falta d'empatia entre les persones, a vegades, de desconfiança, i de que es torni un egoisme que ve bastant encardinat amb el tema de l'extrema dreta i tots els processos aquests que hi ha ara en marxa i tot això. Vull dir, nosaltres som els millors, nosaltres això ho tindríem controlat, però els altres no volen. Vull dir, un enfrontament entre masses a nivell global. Ara, ho salva pues, la tecnologia positiva, perquè també hi ha tecnologia negativa en aquest sentit, i això fa que puguem anar siguent positius i tirant endavant amb les idees d'una humanitat millor, que ja és difícil.
Agustí.
Pues, em passa una mica com a tu, que, i tot i que jo vaig patir 2 vegades la malaltia, la primera el gener del 21 i la segona l'agost del 22. I no sé, a part de que m'han quedat seqüeles, que no, ara no venen al cas, però sobretot, que estic veient dos detalls. Per una banda, que la gent, s'ha mentalitzat ara, l'ha dit aquella de que a vivir que són 2 dies, a viure molt el moment present, intentar passar-t'ho el millor que puguis, cosa que realment està molt bé. Perquè si una cosa ens ha ensenyat la pandèmia és de que avui som i... O sigui, aquella frase de que avui som i demà no ho sabem és que és així. Mm-hmm. És que és així. Tots hem tingut algun company, algun amic, algun parent, de que avui estava la mar de bé i al cap d'una setmana, pues, malament rai. I aquest és un dels canvis. Després, per altra banda, també el famós tema aquell dels hàbits de consum. O sigui, les plataformes aquestes de venda online han arribat per quedar-se. I o es reinventen el comerç tradicional o... És que això anirà tirant cap endavant. I després hi ha una tercera vessant que, ha sortit tot relativament bé, tot i els 7 milions de persones que ja no hi són. Hem après algunes mesures profilàctiques que s'han d'aplicar, però jo que estic intentant ara llegir pues, sobre tots aquells temps, moltes mesures que es van prendre, no només a nivell espanyol, sinó a nivell mundial, i si comences a rascar una miqueta, hi ha vegades que és per preguntar-te, per l'amor de Déu, en mans de qui estem? En mans de qui estem?
De fet, és que, com apuntava abans el Toni, sí que és cert que el que ha propiciat aquesta pandèmia ha servit per alimentar totes aquestes teories conspiranoiques que han agafat volada, precisament pel tema de la vacuna, per una vacuna que es va crear tan ràpidament i que l'OMS i els governs ens convidaven i ens demanaven i ens pregaven que la vacuna ens ajudaria a sortir, a frenar tota aquesta situació, que, de fet, gràcies a les vacunes, al final es va poder contenir. però sí que és veritat que va servir per alimentar precisament totes aquestes teories de la conspiració. I el tema de la salut mental també va ser o ha estat molt important, perquè ha sigut arran i a partir d'aquest moment quan s'ha parlat més obertament i sense prejudicis de la necessitat d'anar a acudir als professionals sempre que tinguem aquesta necessitat, no?
Sí, sí, també és veritat. El tema de la salut mental ha sortit en aquest sentit de... a la palestra, perquè hi ha hagut molta gent que ha quedat tocada i que ha necessitat ajuts i que abans potser ni ens haguéssim imaginat que tanta gent ho necessités. Llavors, aleshores, bueno, si es pot considerar positiu això, doncs benvingut sigui, però que ha fet aflorar aquest tema, sí, sí.
Mm. Molt ràpidament us pregunto, perquè ens queda molt poc temps. Penseu que després d'aquesta experiència tan forta, estaríem preparats per afrontar una nova pandèmia? Una resposta breu, molt ràpid. Arnau?
No.
No. Agustí?
Vés a saber.
Ai, Toni.
Jo seré l'optimista, sí.
Val. O sigui, l'ampolla mig plena i mig buida. Ens quedem amb això. Estarem preparats per algunes coses i per altres segurament no. Però vaja, que aquí continuarem. Gràcies als tres, que vagi molt bé la tarda.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Bona tarda i bon carnestoltes.
Igualment, adéu-siau.
Adéu, adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.